Hem tingut reunió del Consell de Ministres espanyol i ha utilitzat l'article 155, en aquest cas, per desmantellar la feina feta fins ara per crear una hisenda catalana capaç de recaptar tots els impostos dels catalans i també per liquidar el Diplocat, aquesta agència de diplomàcia pública que el govern feia servir per donar veu a la situació política catalana a nivell internacional, sobretot entre parlaments i think tanks. És a dir que allò que pretenia el govern Puigdemont de l'agència catalana recaptant els impostos i després pagant-los a la hisenda espanyola ja no es podrà fer perquè l'article 155, el govern espanyol, ha desmantellat aquesta hisenda catalana i també el Diplocat. És un altre... un pas més.
Un pas més cap a on?
En el desmantellament a través de l'article 155.
Absolut. Absolut.
És un desmantellament absolut d'un article que en la seva definició no estableix pas tots aquests passos. Ja veurem.
Sí, no, jo anava a dir, bueno, sí, sobre això del 155. Qui fa la campanya electoral jo crec que ha estat el 155. Sé que segurament en comentarem després, és a dir, jo crec que hi ha un exemple molt clar de com el 155 s'ha acabat democratitzant o socialitzant el Partit Socialista de Catalunya, és a dir, s'ha crescut gràcies amb el seu cavall alat del 155. El que vull dir és que el 155 s'ha acabat transformant, insisteixo, tal vegada per uns i per uns altres, amb el gran cavall de batalla del que són aquestes eleccions. A favor i en contra del 155, però en tot cas sí que hi ha un resultat, que és una mica com apuntava la Laura, que és el desmantellament total d'un país, i després una pregunta que sempre ens la fem i crec que la fa tothom, és a dir, què és el que passarà el dia després de les eleccions i també què és el que passarà post-155 amb aquesta laminació absoluta del país, no?
Jo el que penso és que on jo hi posaria més problemes aquí i el que inclús jo crec que jurídicament no sé fins a quin punt es pot o no es pot, és que no tant el 155, sinó que estem parlant d'un govern en funcions, és a dir, que estem en plena campanya electoral, és un govern en funcions i, per tant, els governs en funcions sí que tenen molt diguem-ne, acotat què és el que poden fer mentre són governs en funcions. També és veritat que és com un govern en funcions sota el 155, que aquí ja es complica la història absolutament. Amb això que estic dient és com reblar-ho una mica més, no? És a dir, en la mesura que d'aquí una setmana hi ha eleccions i se suposa que d'aquí, doncs, si tot va com ha d'anar, si tot va com ha d'anar, vull dir, si es pot formar govern, sigui quin sigui, al cap d'aquí un mes i escaig pot haver govern, no té sentit que hi hagi un govern que prengui unes decisions quan és en funcions. Perquè les altres consideracions, és a dir, si ens oblidéssim, de que estem en campanya, o sigui, si ens oblidéssim de no sé, si no estiguéssim en campanya, no? És a dir, si les eleccions, si fos el 155, allò que deien el 155, no el light, sinó el heavy, no? Que seria, entrem en 150...
Què seria, no?
No, seria, no, quan van dir, quan es contemplava de dir, és un 155 sense convocatòria immediata d'eleccions, no? Aquí estic parlant,
sí,
per boca.
Hi havia qui fins i tot demanava que el 155 durés un any i mig.
Exacte.
I no? Les eleccions ja veurien quan arribava. No. Això, per exemple, Xavier García Albiol ha explicat que ell era partidari d'aquesta opció.
Per això. No estic defensant res, estic dient quin era l'escenari. Si hagués passat això, per lògica d'actuació, clar, al darrere del 155 ja de dir, si tu estàs fent una agenda catalana que vol recaptar els impostos, nosaltres, com a govern del 155, ens carreguem això. És a dir, que en el fons, criticant el 155, ja estàs criticant el que va al darrere. Jo el que afegeixo aquí, la crítica específica, és dir, home, si hi ha eleccions d'aquí una setmana, o sigui, quin sentit té fer això si hi ha eleccions d'aquí una setmana?
Les eleccions.
No, perquè... però, però les eleccions tampoc. Jo no sé qui,
dir, el sentit és molt clar en el sentit que és polític, és a dir, sí. El 155 s'aplica per fer fora un govern legítim i aleshores l'únic que han fet és intentar revertir una situació política que no els era favorable, que també es pot dir fer trampes. Llavors estan governant Catalunya sense tenir cap govern legítim al Parlament que els avali i estan aplicant termes del 155 que no estan previstos. I per què ho fan? Perquè fan política. I què els molesta? Doncs els molesta que hi hagi una hisenda catalana, encara que pugui recaptar, crec que són, si no m'erro, un 5% dels impostos que recapten a Catalunya en el seu conjunt, i els molesta el Diplocat perquè fa molts anys que els molesta el Diplocat, no ara, fa molts anys que els molesta el Diplocat i tota l'estructura d'arquitectura exterior que han anat desenvolupant no sols el govern darrere de capçalat per Puigdemont amb Romeva a la conselleria, sinó abans i quan encara es negociava l'Estatut, que constantment estaven posades en dubte totes aquestes oficines exteriors de la Generalitat, que hi eren doncs, molt sovint doncs, per la majoria de les vegades, vaja, per acords comercials o acords entre països.
Jo crec que, si em permeteu, el 155 té... és diabòlic en el sentit de que és molt, diguem-ne, Déu i diable alhora. I, per exemple, és amb el cas, a mi em sembla, el cas més paradigmàtic amb el que hem vist avui, amb el tema Sixena, no? Dilluns s'entra a sac amb un escenari postnuclear a Lleida amb una sensació d'impunitat total de que aquí és un bufet lliure i es pot entrar en una de les coses més bèsties que hi ha hagut en aquest país des de tots els punts de vista, i avui el ministre, que jo crec que hem d'aplicar un Google Translate exacte del que diu, amb una mena d'operació en bikini, el que diu és: no, tranquils, Generalitat, presenta un recurs. Per què diu presenta un recurs? Perquè sap que aquest recurs caurà, diguem-ne, al pou més absolut, i senzillament jo crec que té un transfons de dir: ho veieu com el 155 no és tan dolent? Per què? Quin problema hi havia? Doncs home, que el govern espanyol assumint, absorbint a la Conselleria de Cultura, actuant ell com a conseller de Cultura, aquí hi havia un xoc de legalitats des de tot el punt de vista. Per tant, el que ha dit avui des d'un punt de vista del que és les obres de Sixena cau amb una operació estètica bikini per aprimar l'obesitat de la violència i de la il·legalitat del que ha estat el 155 aplicat en aquest cas a les obres, diguem-ne, que d'una manera salvatge es van endur l'altre dia, perquè ens venen a avisar. Veieu com no el 155 el podem aplicar i el podem treure? És a dir, el 155 té aquesta doble cara de, sabeu allò dels Puccinellis? Poli bueno, poli malo.
Però mira, Canosa, al bar on jo esmorzo, tu preguntes pel 155 i et diuen: jo no el noto.
Estic igual.
No noto res. I tu dius: i això de Sixena, escolta una cosa, tampoc ho he vist mai. I llavors tu preguntes: però i les retallades les notaves? No, tampoc. És tot molt complicat. És a dir, la idea de que la maquinària va sola i que encara que no hi hagi govern, els tramvies van tirant i els taxis van i els restaurants fan menú, aquesta idea és molt perillosa, però també és molt el que està passant.
Bueno, però això és No, estic totalment d'acord amb tu, però això demostra una cosa que jo crec que ens n'hem adonat tots plegats i s'ha d'assumir, jo ho he dit moltes vegades aquí, que hem d'assumir la veritat. I és que la veritat és que Catalunya és un país ocupat i avui es veu. Es va veure l'altre dia a Lleida un escenari absolutament postnuclear on hi ha una Guàrdia Civil que entra a un museu de matinada, agafa unes obres absolutament il·legitimadament comprades i se les endú, però no passa res. I això és aplicable a un fotimer de coses amb el que anem arrossegant, amb el que veiem, amb el que no veiem. I estic molt d'acord amb el que tu dius. I la gent no nota absolutament res, perquè la gent pot beure cervesa i menjar patates, que al fons és el que compta per continuar vivint. Però darrere això que hi ha? Doncs hi ha senzillament una laminació absoluta des de tot el punt de vista. I hi ha la pregunta metafísica de què és Catalunya. És a dir, al final haurem de decidir realment què és Catalunya. Què és? Una regió, una nació, una comunitat autònoma? Té dret a alguna cosa? No té dret a res? És un tub de PVC? És una gallina esquarterada?
Tu estàs preguntant? Vols respostes? Clar, a que no?
Deixa'm, ara de seguida dono paraules, però sentir el que ha explicat Íñigo Méndez de Vigo durant el matí ha transcendit que Íñigo Méndez de Vigo havia permès a la Generalitat presentar un recurs en contra de la manera com es van endur les obres d'art de Sixena. Això li havia comportat a Méndez de Vigo les crítiques des del govern de l'Aragó, que recordem que és socialista, i que havien acusat a Méndez de Vigo d'estar al costat dels catalans en el tema de les obres de Sixena. Ha comparegut Méndez de Vigo després del Consell de Ministres i ha explicat que ell no havia donat llum verda a aquest recurs, sinó que simplement no se n'havia assabentat, i que ara que ja el sap, demanarà que aquest recurs que ha presentat la Generalitat que es retiri.
Es un recurso que se ha hecho sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Voy a pedir la retirada del mismo en todas cosas, porque ya no tiene ningún sentido.
Sin mi consentimiento, es que está clarísimo.
No ho sabia.
Papá.
No.
Clar, no.
Hi havia un altre recurs anterior.
Sí, hi havia un
que sí que...
Aquest sí, perquè si no, el podrien... Un cop passi el 155, exacte, la Generalitat podria haver argumentat indefensió, perquè en el moment en què es van prendre les decisions no s'havia presentat el recurs.
Cal dir que hi havia un altre que es va...
El que demanarà que es retiri és el que es queixava de la manera, la violència i la presència de la Guàrdia Civil a l'hora d'endur-se les obres.
A veure... No vull anar molt enrere, però
aquests sorolls de fina que són?
Que són una certa mandra, però clar, però és que D'alguna manera, no? Jo no sé si som una gallina, una nació, una regió o un no sé què, però el que sí sé és que...
La tria és xunga.
Des del punt de vista polític, no? Des del punt de vista polític, hi havia una intenció de portar el país a una unilateralitat i una declaració unilateral d'independència, quan al marge de les actuacions de l'estat espanyol més o menys repressives, que van ser repressives, especialment l'1 d'octubre, això es feia amb el 50% de la població catalana. I fer això amb el 50% del suport de la població catalana no és manera de fer-ho. I és i part de la... diguéssim, d'aquesta vivència que tu trobes en el bar és perquè aquesta, hi havia una situació d'absoluta anormalitat que venia donat perquè això no era una expressió democràtica del 80 o del 90% de la població catalana, no he dit que no fos una expressió democràtica, sinó he dit que no fos una expressió democràtica del 80 o el 90% de la població catalana, sinó que era de la meitat de la població catalana.
M'agrada que ens haguem comptat ja, però la vivència que jo trobo al bar, m'agrada que ens haguem ja comptat.
Però ens hem comptat bastantes vegades.
Jo dic que la vivència que jo trobo al bar no té a veure amb el procés. Només dic que si fóssim el 90% de la població que volgués la independència, això és igual. Jo dic que qui em trobo al bar em diu que no el nota el 155 i que tampoc nota les retallades, que tot funciona igual.
Les retallades, jo ho discutiria molt, de les retallades.
I el del 155 no.
No, home, perquè a la quotidianitat les retallades afecten a les llistes d'espera, afecten a les escoles bressol, afecten...
Sí, Xavi.
I avui en tenim un exemple ara abordarem el tema de les escoles.
A veure si ens explica...
Són diferents.
A veure si ens explica. No, jo et dic que, home, que sí. quan tu has d'anar a la sanitat, pots trobar o no pots trobar que hi ha retallades. Jo, per exemple, les últimes vegades que he anat a la sanitat pública m'han atès ràpidament...
I has hagut d'anar a l'especialista després o no?
Sí.
Jo tinc hora pel mes de maig. El meu fill té hora pel mes de maig.
Cadascú s'ha trobat coses i tu pots haver-te trobat amb això, jo puc haver-te trobat amb... És igual. És a dir, si tu vas a l'especialista, posem que sí, que trobes retallades. I si tu vas al Museu de Lleida, posem que sí, que descobreixi el 155, o si ets escriptor, o si ets d'un club de lectura, veus que no hi ha aquella xerrada que estava pressupostada i que no hi haurà l'escriptor. El que et dic és que la gent normal del bar, com ara jo, com ara tu, et diuen, tot funciona igual, no noto que no hi hagi govern. I això és molt pervers. Jo no dic que no existeixi el 155, estic dient que en la vida quotidiana fent el biquini i la cervesa, tu no ho notes i que aquesta és la perversitat.
És un arma de doble fil, sí, és a dir, sí. Que d'una banda és allò, que com ho deia allò, el decret de nova planta...
Sin que se note el cuidado.
Que se note l'efecte sin que se note
el cuidado. Aquesta
qüestió, una mica és això, no? El que passa que la perversitat d'això és que hi hagi algú que caigui en la temptació de deixar-se de recordar per un sol dia que hi ha un vicepresident del govern cap de llista a la presó, el conseller d'Interior que va gestionar amb més eficàcia uns atemptats a Europa a la presó, els dos líders de les entitats cíviques i civils més importants d'Europa a la presó, que no han comès cap delicte de violència, però és que a més hi ha una altra cosa que no es nota, és mentida i...
Està clar,
per exemple, les entitats socials...
Que jo no dic que no es noti,
les entitats socials que treballen a peu de carrer, algunes estan a final d'any havent de tancar projectes perquè les convocatòries de les subvencions per fer alguns projectes doncs en l'àmbit de la discapacitat o de promoció de joves, de formació laboral amb malaltia mental o infinites...
O ajudes a la pagesia.
No han sortit, no s'han convocat i no han sortit.
Jo no dic que no es noti, ajudes a la pagesia, mon germà és pagès.
Em fa molta gràcia que el Consell de Ministres es peti la Hisenda Catalana i el Diplocat, que és una acció política, i hagi estat incapaç, amb l'aplicació del 155, que tenia permissió restaurar el que ells deien la normalitat, de posar en marxa aquestes convocatòries de subvencions que tenen tant a veure amb la dia diària de milers de persones que necessiten aquests recursos per fer la seva vida normal.
Però, perdona, jo crec que encara és més salvatge. Hem assumit com a normalitat la normalitat. És a dir, estem parlant de coses quan, diguem-ne, estàvem parlant de coses quan ningú recorda que també l'Estatut de Catalunya el va votar, diguem-ne, la immensa majoria de la població catalana i se'l van petar. I tantes i tantes coses. Estem parlant de dèficit fiscal i moltes coses, i ens quedem aquí amb un procés de deshumanització molt bèstia, on tenim candidats a la Generalitat de Catalunya rient-se clarament i ballant i enrient-se un expresident de la Generalitat de Catalunya que diu que si hi ha gent a la presó és perquè alguna cosa han fet. Estem en un procés de deshumanització. De deshumanització total, i cal dir-ho. És a dir, i és així, és a dir, el país està absolutament capgirat en nom de la repressió i de la mentida. I s'estan repetint mentides constantment. I, per tant, això què vol dir? Un procés d'aniquilació, i ho veiem clarament. És a dir, perdona, l'1 d'octubre va passar el que va passar. Hi ha gent que està dient que oblidem l'1 d'octubre, que aquí no va passar absolutament res. Cada dia estan passant coses, constantment. És a dir, assumim d'una vegada una cosa tots plegats, que és el fracàs de l'estat espanyol. Autocrítica dels independentistes, i els altres no han de fer autocrítica, un sí i els altres no, 50% un sí i els altres no. És a dir, Espanya sí, Catalunya no, què és això? És aquest el problema. Jo sí, tu no. Això és una guarderia, és un parvulari. Per tant, és a dir, quin és el veritable problema? Assumim el veritable problema. Jo no tinc cap tipus, valgui la redundància, de problema. Però el que no pot ser és fustigar de la manera que s'està fustigant des d'un extrem a un altre, com s'està fustigant tota una part de la població catalana. És a dir, ja s'està fustigant. Aquí s'està fustigant. S'estan fustigant a uns.
Jo demano ajuda a l'Òscar, diguéssim, en el sentit de dir, clar, o sigui, ara jo no sé si estem parlant del 50% dels catalans independentistes i no, si estem parlant dels consellers empresonats, si estem parlant d'un senyor que balla, com hi ha altres senyors que ballen, com hi ha l'Empar que riu i que rigui l'Empar aquí en un programa, no vol dir...
És molt més bèstia,
això. No vol dir... El que vull dir és que...
No, és molt més bèstia, això.
Jo no presento les eleccions.
Què? No, però...
De moment.
O sigui, que es criminalitzi algú per ballar...
No, per ballar no. Per ballar no.
Però no l'has de comparar amb mi.
No, per ballar no.
No, o em comparo amb mi, o sigui, és igual, doncs que estigueu amb mi.
No, però no és un càstig.
Jo durant aquestes setmanes hi ha hagut molts dies... Que he rigut i m'ho he passat bé, ho confesso, no? I qui no hagi fet, i qui no hagi rigut, i no s'hagi passat...
Hi ha una idea...
Qui no s'hagi passat bé, evidentment que és compatible una cosa.
Hi ha una idea, Xavi, que és que...
Si em dieu, perdoneu, si em dieu que si estic d'acord amb criticar que algú faci escarni públic i digui que encara massa poc, etcètera, com fa García Albiol, i em demaneu que opino d'això...
Un expresident de la Generalitat de Catalunya.
Això ho ha fet García Albiol.
El senyor Iceta hi va proposar una cosa que avui ja s'ha tirat endarrere, la banalitat i la superficialitat. Des d'aquest punt de vista és enorme.
Però és que aleshores no podem... És que jo no sé de què parlem, la veritat.
Jo sí que sé de què parlem. Els independentistes són anormals. És a dir, hi ha unes opcions que s'han convertit en anormals. Hi ha coses normals i anormals.
Ni res, Francesc, amb tot el carinyo, perquè clar...
És veritat que ho ha dit García Albiol.
Sí, però és una cosa molt més estesa. És a dir, a més afecta no només això, afecta els mitjans de comunicació, en aquest cas, aquesta casa, TV3, els mitjans de comunicació públics són dolents, hi ha uns mitjans bons. És a dir, hi ha uns bons i uns dolents. Quina casualitat que els dolents sempre són d'una banda. Aquí és on vinc a petar. És a dir, això crec que és bastant clar i ho pot veure absolutament tothom.
Jo sobre el que tu dius i sobre el que deia en Xavi Fina sobre ballar, penso que, almenys en el meu cas, hi ha una sensació de no diria de culpa, però de mal rotllo quan m'ho estic passant bé, perquè no puc oblidar ni un instant que hi ha gent a la presó. I això em passa, em desperto a les 3 del matí, al matí quan es porto la nena al col·le i dic, ostres, quina sort que tinc, i aquesta gent no. I això jo no m'ho trec del cap. Això no vol dir que no estigui contenta i que en aquests últims dies de campanya cregui que hem d'estar tots una mica contents, però vaja.
Passen 8 minuts de 2/4, anirà la publicitat, perquè si no ens encallem i no traurem
de
més
la,
temes.
De l'electoral o de l'altra?
No, és la normal. Passen 8 minuts de 2/4, ara tornem.
Catalunya migdia.